molt bon dia i calorós, que ho serà. Seguim amb una onada de calor i amb les temperatures disparadíssimes i tots i totes amb ganes que remeti aquesta primera onada de calor de l'estiu. Sembla que comença a fluixar a partir de demà i que divendres, dissabte, recuperaríem valors normals. Quines ganes, sigui com sigui, us acompanyarem. Si us quedeu a casa, a la fresca, si esteu treballant amb l'aire condicionat, serem bona companyia al llarg d'aquest dimecres 31 de juliol de 2024, des d'ara i fins les 12. Som l'equip del Penedès Gama Extra i en nom de tots us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. És dimecres i comencem tafanejant portades dels diaris al quiosc d'aquí uns minuts i després saludem la llibretera de l'Odissea, Sílvia Mir, que ens porta unes quantes recomanacions que poden ser estiuenques o podeu prendre nota, fer-vos una noteta al mòbil, potser, i guardar-les per més endavant, quan la calor afluixi, potser. Tot parlant de llibres, avui són llibres de literatura nord-americana actual. Ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites diàries, racions diàries i necessàries amb l'actualitat vilafranquina i penedesenca, el flash informatiu. L'estiu, aquests mesos estiuencs, són sinònim de viatjar, de moure's, de sortir a l'estranger. I tenim una secció que se n'ocupa i ens aconsella. És la mobilitat a la fresca, que avui ens durà la Irene Fernández, l'assessora en mobilitat internacional del CIAJ. Avui posem el focus en treballar a l'estranger i en les pràctiques professionals. És veritat que a l'estiu ens relaxem una mica, els nostres hàbits de salut i quotidians, ens deixem anar una miqueta, pequem més, però també és un moment, són 2-3 mesos a l'any, en què no podem deixar ni abandonar la salut. Això sí, sense drames, que és el plantejament que ens fa la dietista Astrid Barquer. I avui entrarem a la cuina i mirarem les paelles, les cassoles, les culleres de remenar, tot el que hi tenim. I parlarem de cuina sense tòxics. Què hem de llançar, què podem conservar. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat i la Franquina i Penedesenca, que ens portaran les companyes dels serveis informatius. I si a 9:45 parlem d'anar a treballar o de fer pràctiques professionals a l'estranger, a 11:45 practiquem el nostre English. Millorem l'English amb un bon mestre molt didàctic, com és el David McGarry. Avui ens dirà què fer i on anar dels diferents països de United Kingdom i ho farem tot practicant l'English. Una notícia curiosa ens servirà d'excusa perquè ens truqueu a partir de les 11 tocades, vora 11:45, i aconseguiu número 1 per la caixa de préssecs de Can Baldiri, socis de l'ADB Fruita Dolça del Penedès, que regalarem aquest divendres i que podreu anar a buscar dissabte a la seva parada al Mercat Vilafranquí, a la Rambla, tocada al Monument a Milà i Fontanals. Tot regalant números i parlant amb vosaltres, ens plantarem a 11:45, últim flash informatiu. Sabrem com acaba aquest matí de dimecres, darrer dia del mes de juliol. I recta final, amb bona música, amb bones vibracions, de bon rotllo, intentant no pensar en la calor, avui tot punxant música que ens proposarà el Marc Pujol dels 80. Així seran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès Gama Extra que comencen tot seguit.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Som al quiosc, al quiosc digital, i comencem a mirar titulars. Per exemple, el PSOE fa seu l'acord Esquerra-PSC, així titula l'Ara aquest dimecres 31 de juliol. Els socialistes espanyols donen ple suport a l'entesa i es comprometen a fer-la efectiva. Junts diu que el preacord no és sobirania i lamenta que no es condicioni l'estabilitat de Sánchez. En un destacat llegim Agència Tributària Única i principi d'ordinalitat, lletra petita, sobre finançament d'aquest pacte d'investidura. I tres titulars petits. Sánchez es querella contra el jutge Peinado per prevaricació. Les platges catalanes registren més ofegaments que mai. I Simon Biles despenja la primera medalla d'or. A El Periódico llegim Pimec i els sindicats avalen el finançament pactat per PSC i Esquerra. L'executiva del PSOE recolza plenament el pacte i es compromet a impulsar-lo. Les autonomies governades pel PP adverteixen que acudiran als tribunals. Catalunya recaptaria amb el nou model fins a 60.000 milions, el doble cara. Comuns i PSC tanquen la incorporació de 55.000 pisos públics en 6 anys. I la foto de portades pel brasiler Gabriel Medina, que s'ha convertit en icona dels Jocs amb el seu salt, després de batre el rècord olímpic de surf amb una onada perfecta. De fet, el veiem volant sobre les aigües. La nova zona de baixes emissions catalana vetarà el 2028 els vehicles amb etiqueta groga. La llei prohibirà el consum d'alcohol en clubs mentre hi hagi partits infantils. Els autònoms que jubilin i treballin podran cobrar fins al 100% de pensió. I encara titulars dels Jocs, Nadal i Alcaraz arriben als quarts de final de doble, Simon Biles porta els Estats Units a l'or en la gimnàstica per equips i Álvaro Martín opta la medalla olímpica en els 20 quilòmetres marxa. El Punt Avui mostra l'escriptor Andreu Martín amb aquesta afirmació: escric com escric gràcies al fet d'haver estat guionista de còmic. També destaquen que el preacord assumeix la sobirania fiscal però sense data i que Israel colpeja un objectiu a Beirut en resposta a l'atac al Golan. I acabem amb La Vanguardia. Sánchez avala el pacte PSC-Esquerra i defensa la singularitat de Catalunya. El creixement econòmic puja fins al 2,9 pel turisme i l'ocupació. La foto de portada mostra un pas de vianants de Barcelona i tots els que creuen, pràcticament tots, vaja, van amb paraigües per protegir-se de la calor extrema. L'oposició veneçolana intensifica les protestes i reclama la victòria. Sánchez denuncia per prevaricació el jutge que investiga la seva dona. I dos titulars dels Jocs Olímpics, Alcaraz i Nadal, pateixen per passar quarts contra Holanda i controls d'alcoholèmia a nens on estigui prohibit beure.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
De llibres en parlarem durant uns quants minuts amb la llibretera de l'Odissea, Sílvia Mir, al de llibres, el nostre book insígnia dels dimecres. Sílvia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Quina proposta ens fas avui? Perquè sempre trobes un nexe comú, un leitmotiv setmanal, no?
Mira, avui entrarem dintre de la societat americana, ja que estem en plena campanya d'eleccions americanes. I, bueno, els llibres que et portaré són una miqueta perquè entengueu què és la societat americana una miqueta i on estem, més o menys, ara mateix.
Anirà bé, perquè tot i que tenim molta cultura yanqui audiovisual, la veritat és que els fonaments,
clar,
i el perquè de tot plegat ens costa.
I el pensament que tenen ells, no? Això de l'esforç del somni americà d'arribar fins aquí. Mira, el primer que t'he portat és un llibre que es diu Wellness, que és d'un autor que es diu Nathan Hill. Nathan Hill ja havia escrit un altre llibre, que potser algú l'ha llegit, que es deia Nix. I era un llibre on també parlava, bueno, era un noi que es deia Samuel Anderson, un escriptor bloquejat, un professor fart de la seva feina també, que de cop i volta, després de 11 anys d'absència, es retrobava amb la seva mare. Una mare que, a més, havia estat estava acusada en aquell moment d'alteració a la societat americana, no? I llavors
això és greu, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ell no sabia d'on venia, evidentment la seva mare per ell era una dona normal i corrent, i de cop i volta es troba amb aquest boom de notícies, a més surten per tot arreu, no? Aquelles coses que fan els americans, que de cop i volta és una hippie d'aquestes dels anys 70. Bueno, és una miqueta la història aquesta que ell anava... es va anar trobant i també va anar entrant dintre del joc americà. I ara ha escrit la novel·la aquesta que es diu Wellness, que ens transporta aquesta a la societat actual dels Estats Units. Pensa que la història comença als anys 90, més o menys, i és la història d'una parelleta, no? En Jack i l'Elisabeth. En Jack és un noi que ve, diguéssim, de l'Amèrica més profunda, que vol sortir de casa, vol sortir d'aquesta Amèrica tan profunda, i va parar a Chicago, no? I llavors es troba amb l'Elisabeth, que és una noia de classe molt alta dels Estats Units, que vol fugir d'aquesta família de classe alta, no? Una miqueta ser la rebel de dins de la família, i es troben i s'enamoren tots dos a la universitat. Llavors, tots dos tenen un somni, que és... En Jack, per exemple, vol ser artista, no? Vol, sobretot en el món de la fotografia, munta exposicions, i l'Elisabeth el que fa és... Bueno, ella vol ser una gran escriptora. Passats 20 anys, ni un és un gran artista, ni l'altre ha aconseguit ser la gran escriptora que volia ser. I llavors t'explica una miqueta aquest patiment que tenen tots dos de que volen arribar al somni americà, de tenir una casa, de tenir la feina ideal, i és una miqueta la frustració que tenen entre ells dos. La frustració aquesta, diguéssim que l'autor el que fa és portar-la una miqueta a la vessant més còmica. O sigui, ell juga molt amb això, no? En Jack, que està treballant en una escola que ni li va ni li ve tampoc, no li interessa gens el que està fent, a més, de cop i volta el posen dintre del món de les xarxes socials, que ni li interessen tampoc, però l'escola és una escola molt competitiva en què quan més likes tens en un post que tu hagis penjat, doncs millor faràs la teva feina, més rànquing tindràs per mantenir-te dintre de la teva feina. Clar, és una miqueta portat això també, eh?
A l'extrem, no?
A l'extrem.
Però molt yanqui, el que expliques.
Molt, molt, molt. Juga molt amb això, amb els posts, amb les xarxes socials, amb l'arribar a tot, i a més, ells dos tenen un fill que es passa les 24 hores del dia enganxat amb una tablet. Llavors, és una miqueta, clar, una miqueta què estem fent i com hem arribat aquí després de 20 anys en què el nostre somni no tenia res a veure amb tot això, no? És molt divertida, eh? Jo crec que tots dos juguen molt amb això. Per exemple, hi ha un tros molt divertit que és en Jack, que veu que el seu amor per l'Elisabeth, doncs, com s'està desfent al cap dels anys, no? I decideix doncs vull reconquistar-la. I llavors, de cop i volta, es comença a descarregar també diferents programes de com reconquistar la teva dona, no? Clar, una cosa que no havia fet mai i que de cop i volta l'Elisabeth pensa que aquest home s'ha tornat boig,
deu
no?
Deu al·lucinar, no?
Clar, deu al·lucinar. O fins i tot el mateix Jack, no? Vol agafar musculatura i es posa en un programa de musculatura d'internet i al cap d'una setmana se n'adona que aquell programa no era el que havia de fer, sinó que n'havia de fer un altre perquè allò que havia estat fent no tenia res a veure amb el que ell volia fer. Bueno, són aquest entramat que està també a dintre de tot aquest món. I l'Elisabeth, per exemple, ella acaba treballant en una empresa que no és ben bé una farmacèutica, però sí que diguéssim que el que fa és jugar amb la psicologia de la gent. Llavors a tu et donen una pastilla i diguéssim que és placebo aquesta pastilla. I llavors ella analitza si realment la persona a qui li ha donat aquella pastilla afecta o no afecta psicològicament el fet de que s'estigui prenent aquella pastilla, no? I diguéssim que la pastilla estrella que treuen és la pastilla de l'amor. I hi ha cues per anar en aquesta clínica que els donin la famosa pastilla de l'amor.
Wellness, de Nathan Hill, Alianza.
Alianza.
Com més podem descobrir aquesta societat yanqui?
Mira, aquest jo crec que està feta expressament per aquesta època que estem ara, eh? És la història, diguéssim, d'una persona, l'any 2008, bueno, un republicà blanc, gent de classe molt alta dels Estats Units, que el 2008 perden les eleccions i guanya Barack Obama. I a partir d'aquí, per ells, això els hi cau el món a sobre. Perquè, evidentment, McCain era un candidat, diguéssim, més aviat fluixet, no? Enfront de Barack Obama, però és que, clar, és un negre que ha aconseguit arribar a la Casa Blanca, i per ells això és alta traïció, també. I llavors, bueno, el que intenten fer és, entre uns quants, entre, hi ha jutges, hi ha polítics, hi ha ex-sergents de l'exèrcit, també, munten un grup per muntar, diguéssim, com una conspiració en contra del que serà després la legislatura de Barack Obama, no?
És ficció.
És ficció, però vistos els resultats, tampoc no podria ser tanta ficció, perquè aquí entre mitjans de comunicació, també
sí, hi ha connexions aquí en casa nostra,
clar,
també.
I, bueno, de cop i volta aquest home se n'adona que li ha passat això i, a més, té una dona que, diguéssim, és alcohòlica, ella a les 3 de la tarda ja no sap on està, i una filla que l'ha portat a les millors escoles dels Estats Units, però de cop i volta tot el que li ha explicat el seu pare fins llavors ja no li encaixa tant. Llavors, clar, tant el seu món de fora, laboral, se li desmorona, com el seu món interior també. Perquè
tot fa aigües, no?
Clar, li comença a caure tot per tot arreu. És una sàtira molt bèstia, eh? Està molt ben feta, fins i tot. O sigui, les 10 primeres pàgines d'aquest llibre, de veritat que jo vaig riure molt, perquè és que, o sigui, ells tenen claríssim de que perdran. Entra el McCain a la sala en el moment que saben els resultats, li diuen de tot, no? Els altres els aplaudeixen, i aquest home està però perdudíssim, no entén. A més, ell té claríssim que ell és una altra persona dels Estats Units, no és igual que els altres, perquè ell està en un estatus...
Per sobre, no?
Exacte. I juga molt amb això. L'autora, fins i tot en una entrevista que li van fer, ella va comentar que el 2000, crec que era el 2015, va intentar vendre aquesta història i li van dir, això
no va enlloc.
Això és ciència-ficció. Diu, clar, diu, ja no és tanta ciència-ficció,
no? Temps al temps.
Clar, no? Veient l'entrada de Donald Trump, veient aquell
la
intent de cop d'estat,
sí,
tot allò, ostres, doncs la veritat és que és una història, està escrita d'una manera molt irònica, perquè ja t'ho dic, vull dir, és veure la caiguda com ells mateixos i totes les paranoies, fins i tot hi ha l'associació del rifle, no? Els Estats Units, que és tan important, tots aquests establishments més importants, com s'ajunten, no?, per muntar aquesta història.
Digue'ns títol i autora.
El títol és La revelació, que és una miqueta això, no? I l'autora es diu A.M. Holmes. Està editada en català per Angle Editorial i en castellà la trobareu en Anagrama.
Una altra història.
Una altra història. Aquesta, diguéssim que també és americana, però és una miqueta anterior. Estem als anys 70, més o menys. Es diu Damon Copperhart, que si tu mires una miqueta, intenta ser una mica la inspiració de David Copperfield. Vale? S'inspira molt en aquesta...
En el nom i cognom.
I en la historieta també, perquè això és la història d'un nano que, diguéssim, bueno, ell viu amb la seva mare és drogadicta, però a ell ja li va bé, en tant, va fent les seves cosetes, fins que aquesta mare es casa amb algú... Bueno, és aquesta típica història americana que veiem, no? Es casa amb algú que no s'hauria de casar i llavors, bueno, el nen, diguéssim que l'expulsen. I és una miqueta el buscar-se la vida d'aquest nen, el que són els serveis socials dels Estats Units, com funcionaven en aquella època i com intenta anar evolucionant. Llavors, hi ha una història de David Copperfield també una miqueta per aquí darrere, no? Intentant a veure el noi buscar-se la vida i com arriba de passar d'aquesta vida miserable, com troba altres nens que també estan en la mateixa situació que ell. I, vaja, és una història que, diguéssim que no és tan còmica, com les altres anteriors, que sí que jugava més amb la sàtira i amb la ironia, aquest, diguéssim, que és com més d'orilla, però val la pena llegir-la, també.
Si el títol és curiós, el cognom de l'autora, també.
El cognom de l'autora és dificilíssim. Barbara Kingslover. I això està editat tant en català com en castellà, el trobareu amb les dues llengües, per Navona Editorial.
I una última proposta per aquesta setmana.
I va, és que clar, si no hi ha una història dura i dificilíssima, no és la secció de la Sílvia.
Li agrada complicar-nos la
una
vida.
Una mica.
Som estiu.
Sí, però ostres, és que és molt bona. A més, aquest llibre ha tingut com una revifança, perquè no és un llibre nou, és un llibre que potser té 4 o 5 anys. Però a través de TikTok, hi ha hagut una noia que se l'ha llegit i, ostres, està corrent com la pólvora per les xarxes socials.
N'ha fet ressenya?
Sí, 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 la veritat és que sí. I, a més, no sé, jo no l'he vist, però tothom que te'l ve a demanar és que l'he vist, dic, bueno, doncs mira, està bé, no?
També. TikTok serveix també per vendre llibres.
També, i hi ha molts influencers que treballen a través del món del llibre, també, que també està bé.
I tant.
Mira, aquest es diu Tan poca vida. Està editada per Lumen, o sigui, només la trobarem en castellà, aquesta sí, i l'autora és complicada. És novaiorquesa, però diguéssim que és d'origen oriental, i es diu Hania Hanijikhara. Bueno, busqueu-ho perquè, o sigui, la meva pronunciació és horrible.
És un origen molt yanqui,
sí,
hi ha moltíssima
molt,
gent
aquest, sí.
Amb orígens llunyans i diferents.
La veritat és que sí, no? Els Estats Units s'ha construït amb això, tot i que ells encara...
Allò, crisol de cultures,
i
no?
Tant.
Que li diuen.
Bueno, aquí parlem una miqueta de... Són quatre amics, que a més es coneixen des de la infància, això va dels anys 70 fins a l'actualitat, més o menys, eh? I van creixent. Sí que és veritat que els quatre amics cadascú té una història diferent, però al final sempre s'acaben centrant, diguéssim, l'autora, a mesura que avança el llibre, es centra en la figura del Jude. El Jude és un noi que ho té tot, eh? És homosexual, o sigui, deprimit... Però a més... Ells sí que han aconseguit el somni americà. O sigui, cada un d'ells té la feina que ell es proposava tenir. Però la contradicció és que cap d'ells és feliç amb el que ha pogut arribar a aconseguir, no? I en Jude, per exemple, és un advocat a nivell internacional, dels més prestigiosos, però diguéssim que la seva feina no li aporta tot allò que ell necessitaria per la seva vida. És un llibre molt dur. Molt dur en el sentit de...
El més dur de tots, dels quatre?
Sí, i a més en el sentit de que això, hi ha autolesions, hi ha depressions, hi ha droga, hi ha una miqueta de tot aquí dintre, però atrapa moltíssim. Vaja, jo me'l vaig, no et diré en una setmana, perquè són gairebé 1.000 pàgines, però d'aquells de necessito saber què els hi passa.
Estàs enganxada, sí, i no el deixes, sí, sí. I vas a dormir tard?
I vas a dormir tard, sí. Jo tinc un problema, que és que m'adormo abans de poder acabar una cosa, però el dia següent el recupero, aquell capítol, perquè de veritat que estan molt, molt bé. I és això. Sortia molt per les xarxes socials. Hi ha hagut pares i mares que l'han vingut a buscar per les seves filles.
Intueixo un pro.
Clar.
Quina edat és recomanable?
Jo a partir dels 18.
Adult?
Jo crec que sí. Clar, el fet de que volti per xarxes socials, moltes vegades els nens els veuen, no? I alguna vegada ha vingut algun pare, escolta aquest llibre, no sé què.
Sort que pregunten abans.
De 16 a 18... I cap amunt, eh? Perquè, clar, és això, parla de molts conflictes i no sé, amb 14 anys, si tens la capacitat de saber el que és una depressió o què és una autolesió. Potser sí, eh? Potser sí. Però, ostres, jo crec que...
O quin bé pot fer...
Saps?
Llegir-lo a aquesta edat, no?
Bueno...
No passa res per esperar un parell d'anys.
Exacte, sí.
I tenir més maduresa.
Exacte, sí, sí, sí.
Deies que Tan poca vida té 1.000 pàgines. En general, els quatre d'avui són densos de pàgines?
Sí. Tots són densos.
Ui, sí, mira si els ha dut. Quins totxos, no m'hi havia fixat.
Avui són grossos. Però, ostres, és que clar, tenen molta tela per explicar. La veritat és que a mi m'agraden els totxos, eh? He de reconèixer que hi ha molta gent que et diu jo més de 150 pàgines, és un llibre que no puc...
Ni mirar-lo.
Clar, jo, per exemple, no m'agraden els contes. Perquè tinc la sensació de que quan entro en una història, de cop i volta me la treuen. No? I dius, ara que estava intentant.
Home,
jo...
Home, quan el llibre t'enganxa i té 1.000 pàgines, és allò que dius, uah, vaig a gaudir-lo,
sí,
tinc
sí,
aquí
sí.
Per dies i et dona un subidon.
Clar, l'únic avantatge, no en llegeixes tants, però, bueno, tot i així, jo crec que, ostres, de tant en tant... I, clar, els totxos a l'estiu van bé, perquè tens moltes més hores, no és allò de dir... Ostres, és que tinc una horeta al vespre entre la sèrie i el anar a dormir, no? Sinó que a l'estiu, doncs, mira, estic a la platja o estic a la piscina i ara tinc temps, tinc dues horetes mentre el nen es banya per poder anar llegint.
Quatre lectures per descobrir la societat americana actual. Gràcies, Sílvia Mir, fins aviat.
Adéu, bon dia.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45 i us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. El drac de Vilafranca ja és bé cultural d'interès nacional. El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya aprovava ahir declarar bé cultural d'interès nacional el drac de Vilafranca. L'alcalde Francisco Romero, la regidora de Cultura Àngels Dalmau, els administradors i Xavi Pinyol dels Amics del Drac han celebrat aquesta decisió en una roda de premsa a la Casa de la Festa Major que tenia lloc ahir a la tarda, on també han aprofitat per informar sobre el que representa aquesta categoria de protecció. Per Romero, la declaració del drac de Vilafranca com a vecin representa una gran fita fruit del treball en equip que permetrà també rebre ajuts per la seva preservació. El mercat del préssec d'Ordal arriba a la seva 19a edició amb millors resultats que la passada temporada, malgrat les dificultats. Fa exactament 2 mesos que va començar la temporada del préssec d'Ordal i ho va fer d'una manera molt més positiva que la temporada anterior. Tot plegat gràcies a unes pluges primaverenques que van empènyer el creixement dels préssecs. Això, juntament amb les temperatures suaus d'aquests 2 últims mesos, han derivat en préssecs més madurs i amb un calibre molt superior al de l'any passat. D'altra banda, les temperatures també han resultat un factor negatiu, i és que els registres del passat hivern van ser menys freds que habitualment, i això ha provocat que algunes varietats de préssec no hagin crescut. L'organització fa un bon balanç de l'onzena edició de les tertúlies literàries d'estiu. La setmana passada acabava a Cremona el cicle de tertúlies d'estiu als cellers que organitzen la Cultural Llibreria Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, amb la col·laboració dels cellers participants i de xerigots. Les tertúlies són organitzades des de fa 11 anys i han passat per diferents espais, però sempre s'han mantingut fidels a la seva essència: reunir literatura i vi en un espai de conversa tranquil·la i oberta al públic. Des de la Cultural Llibreria, Quim Jubert explicava que la proposta s'ha consolidat per amenitzar els vespres d'estiu al Penedès. Per la seva part, el responsable d'activitats del Vinceum, Jordi Ribas, resumia tots els elements que conjuga el cicle de tertúlies d'estiu als cellers, que han resultat ser una recepta d'èxit, a jutjar per la bona assistència de públic. Recordem que les tertúlies d'estiu als cellers són conduïdes per periodistes de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió. Les sessions són enregistrades i emeses íntegrament per Ràdio Vilafranca, i a més es poden escoltar a la carta a la pàgina web www.rtv-vilafranca.cat. I acabem explicant-vos que erotisme, literatura i vi tornen a citar-se a la 7a edició del concurs de relats eròtics amb D.O. Aquest passat divendres, el celler de la Vi Requesens de Vilafranca va acollir la presentació del llibre de la 7a edició del concurs de relats eròtics amb D.O. Penedès, que organitza la Fundació Futura Penedès. El president del jurat de relats, Lluís Delgado, va ser l'encarregat de presentar el nou llibre, on el món del vi i el Penedès van ser els principals protagonistes, junt amb l'erotisme. La 7a edició del concurs de relats també va comptar amb un parell de novetats. Per una banda, el joc de la roda del vi, i per una altra banda, la incorporació d'un premi jove.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 6 minuts de 9:45.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica, amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 0433 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès, som d'aquí, som de casa. Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Som humans i ens agrada moure'ns, conèixer altres racons, agafar avions, fer vacances, viatjar, descobrir altres realitats, passar temporades fora i a l'estiu potser més, però durant tot l'any. I cada estiu ens agrada dedicar-hi una secció, parlar-ne una miqueta per animar-vos i explicar-vos experiències. És el Mobilitat a la Fresca, que va a càrrec de la Irene Fernández, assessora en mobilitat internacional del CIAJ de Vilafranca. Irene, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, tot i que som estiu, ens proposes parlar de quina manera podem treballar a l'estranger o fer pràctiques professionals. Clar, és una cosa que planteges més per els mesos que no són estiu, però per què no també a l'estiu, o en tot cas començar-ho a preparar ara per fer-ho quan comenci el curs, no? Quan tornem a la rutina.
Sí, cada cop, la veritat és que cada cop és una demanda més gran, sobretot entre els joves. Fa un temps, sí que és veritat que venien, no, a l'assessoria a preguntar-nos sobre treballar estranger, però hem notat que aquest últim any, sobretot aquest 2024, està sent molt gran la demanda de marxar fora. Ja no només a èpoques això, no? D'estiu, que sí que tenim doncs un perfil de feines que estan molt centrades en treballar a l'estranger durant l'estiu, com poden ser feines de temporada, sobretot amb el sector hoteler, amb temes també de casals d'estius, creuers... Però sí que és veritat que és una demanda més gran que fins ara m'havia trobat molt, que es centraven joves, que venien a preguntar, vull marxar a l'estiu a treballar, a fer una feina, no?, i tornar aquí, però ara s'ha extès que cada cop més volen marxar, però no marxar per un estiu, sinó buscar-se al final aquesta vida a fora. I clar, bueno, s'han d'explicar molt bé el que són els recursos, perquè a internet, sempre ho dic, tenim molta informació, però al final el problema que ens trobem ara és la sobreinformació que tenim, no? I quina de tota aquesta informació és bona, al final?
Doncs per no perdre'ns la nostra llum, el nostre far, enmig d'aquesta sobreinformació d'internet, és la Irene, cada 15 dies al Gama Extra, i també la trobareu al CIAJ a Vilafranca. Quins recursos, quines pàgines web, quines entitats, quines idees tenim per arrencar aquesta búsqueda inicial?
Sí, jo, bé, cada cop que al final arriba un jove, no? El primer dia que ens trobem, sobretot el que els hi faig veure és tots els recursos que hi han, i després els hi dic, quan ja estiguis a casa, amb tranquil·litat, mira tu, perquè sembla poc, però és molt, molta informació la que hi ha, i a partir d'aquí, quan vegis el projecte que a tu t'encaixa, ens tornem a veure i parlem d'allò, no? Com a idea principal, el que ens ensenyo és una, sobretot una xarxa que es diu Xarxa Eures,
Eures tal qual?
Eures tal qual. És bàsicament una xarxa europea, finançada amb fons europeus, on bàsicament hi ha empreses d'arreu d'Europa on aquestes empreses ja quan posen la seva oferta de feina i ja estan disposades, en aquest cas, al penjar-ho ja amb aquesta xarxa, no? De que hi puguin aplicar persones que no estiguin vivint en aquell moment en aquell país. És a dir, que jo des d'aquí a Espanya puc aplicar doncs, a Bèlgica, a Alemanya, on sigui, no? I són empreses això, que ja estan disposades a que gent de fora pugui aplicar aquelles ofertes. A més, l'interessant també d'aquesta xarxa és que té molts filtres. Filtres, vull dir, des de...
Quan fas la búsqueda.
Exacte. Quan comences a fer la cerca, tu pots filtrar doncs, per un país, ensenya'm tot el que hi ha a Alemanya, o bé pots filtrar doncs, pels meus interessos, doncs, puc filtrar per un sector, per una feina en concret, per també la durada, tipologia de contracte, el tema dels idiomes també, perquè a vegades doncs, una cosa que em venen molt els joves és que, clar, l'anglès o el francès o l'idioma que sigui, no? I dic, bueno, és que potser tu vols marxar a Alemanya i és que no és imprescindible en aquell moment que tinguis un bon nivell d'alemany o que tinguis nocions d'alemany. Potser ja ho aprens allà. Per què? Perquè potser hi ha un lloc de feina on estan buscant algú que parli català, castellà o... No sé. En aquest cas em va passar fa poc amb una noia. Justament vam trobar una feina a Alemanya, en el sector farmacèutic, on buscaven una persona que parlés català i àrab.
Català i àrab?
Exacte. No ens demanaven... suposo que seria alguna empresa doncs, que té alguna seu allà, no?
Sí.
I al final va ser com, ostres, veus, és que no necessites, en aquest cas, l'alemany que et preocupa per anar allà i, a més, és el sector que estàs buscant, no? Vull dir que també està bé perquè pots filtrar per idioma i no només per idioma, sinó pel nivell que tens d'aquell idioma i ja et filtra. I, sobretot, també és molt interessant és que dins dels filtres, que això també és una cosa que preocupa, no? Quan tu marxes a fora a treballar, dius, ostres, m'haig de buscar la vida. Al final, clar, marxar amb un sou potser base, on també la vida a fora pot ser també bastant difícil, no?, de trobar un lloguer, al final mantenir-te allà a aquell país, es fa difícil. I dins d'aquest portal... Encara que aquí a Espanya no s'estila, sí que hi ha països on el que és l'oferta de feina va associada a un habitatge. I en aquest cas, dins dels recursos aquests que pots filtrar, hi ha el filtrar a feina amb allotjament. I d'aquesta manera tu cliques i et surt totes les ofertes de feina que van associades a un allotjament, que això doncs, fa molt, no? Perquè també et fa por. A vegades la primera feina la trobo des del meu... O sigui, on estic vivint, marxo i em trobo allà que no tinc res. I
tot
ja
és
poder
caríssim,
anar...
per exemple.
Marxar ja amb aquest habitatge doncs, fa molt. I també a vegades no és l'habitatge, sinó que el que inclou són les despeses de viatge, vales de menjar... Clar, doncs aquests filtres també estan dins d'aquesta xarxa.
Clar, d'aquesta manera agafes una mica idees del que et pot anar bé, perquè si no t'hi perds, no?
Exacte. També dic, en referent a això, no?, a començar a buscar allà per internet, sí que recomano aquesta xarxa, però bueno, tampoc ha de ser-hi tot allà. També podem buscar altres filtres, no? I en comptes de posar internet, no? Treballar...
Sí. En Europa.
Sí. Al final també tenim moltes estafes, perquè al final és així. O sigui, tota oportunitat s'aprofita, no? I en aquest cas està tot creat. Tenim bàsicament a joventutjovecat.cat de la Generalitat. Bàsicament tenim treballar a l'estranger i tenim un recull de borses infinit a l'estranger, classificat per països, per sectors professionals, amb estudis, sense estudis, per temporada. Vull dir, amb aquell recull, jo sempre els dic és que això és com, dic, és el que us heu de guiar perquè no fa falta que busqueu més allà. Perquè aquí tinc, pues, si posa Alemanya, tinc la pàgina per excel·lència on es cerca feina a Alemanya. Si estic buscant en un sector concret, aquí ja m'està enviant un enllaç.
Amb plenes garanties.
Exacte, amb plenes garanties. Al final estem parlant, no?, d'una pàgina oficial que ens està recomanant aquells enllaços. I sobretot també amb el tema d'agències, que és el que parlàvem, no? Tenim a vegades por a marxar i és superlícit també que vulguis marxar amb un suport, una agència, el que també sempre els dic, al final una agència sabem que es paga. Vull dir, i no acostumen a ser molt econòmiques, no? Però que, bueno, que si ho vols fer d'aquesta manera, també dins d'aquesta pàgina tenim el que és una recomanació d'agències per poder marxar amb aquest cas a treballar a l'estranger. I ja diria, doncs, bueno, aneu aquí, mireu aquestes agències i no aneu allò a internet, bueno, me quiero ir, a ver qué me ofrece. ¿Cuál es más barata? Clar, a vegades...
Sovint el criteri és aquest, no?
Sí.
En quina agència em sortirà més arregladet.
Exacte. Sí, però clar, al final allò no el dit de lo barato sale caro, pues... clar, s'ha de mirar molt bé. I, bueno, i al final, doncs això, també que nosaltres els ajudem a que vinguin, a comencem a filtrar. Hi ha gent que ve amb tot molt clar, me'n vull anar, per exemple, a França, i doncs comencem a estudiar els sectors que hi ha a França, amb més inserció, o s'encaixa el sector amb el que vol treballar a França, perquè també ve molta gent, doncs jo vull treballar d'aquest sector, més igual on. El que fem és un estudi de quin país hi ha més inserció laboral, hi ha més demanda d'aquella feina, i després el segon pas, un cop ja tenim filtrat, vale, pues mira, per exemple, és Alemanya i França. Vale, què necessitem? Què necessitem, no?, per anar allà? Perquè no només és buscar la feina, sinó tots els permisos que jo necessito per estar allà. Perquè a nivell europeu, òbviament, tenim llibertat de mobilitat, no?, però si també ens volem establir allà, volem treballar, necessitem uns requisits, necessitem uns permisos, necessitem donar-nos d'alta al final que és la seguretat d'allà, i clar, tot això s'ha de tindre en compte. No només també l'anada, sinó també els recomano que a vegades això és el que més costa i és una pena, és la tornada. Perquè un cop tu has anat a l'altre país, has treballat, tornem, i el que no sap molta gent és que el que tu has treballat en un altre país, a vegades també a nivell de cotització tu pots portar aquí. Fins i tot pots cobrar l'atur aquí. I pots, de tot el que has treballat allà, ho pots cotitzar aquí.
Si tens tots els papers en regla.
Ah, exacte. I clar, cada país és un món. I encara que encara no hagis marxat, és interessant que tu miris el que en la possible tornada pots fer, perquè hi ha països que es fa un cop i has tornat a Espanya, hi ha països que necessites papers encara quan estàs allà, i clar, tot això, si no ho has tramitat, després és impossible, perquè ja sabem que tenim un plaç, i amb aquest plaç s'ha de tramitar tot, i si no, doncs, al final sí, ho perds, i potser has estat 3 anys que podies aprofitar per tindre aquí un atur, a la teva tornada, per cotitzar, i en aquest cas, si no ho has fet bé, o perquè et falti un paper, doncs ho hem perdut tot.
Ens has recomanat molt l'Eures i l'Eurodissei.
Sí, l'Eurodissei, bàsicament, en aquest cas, és una primera oportunitat laboral. Al final, el contracte que es signa, en aquests casos, és un contracte de pràctiques professionals, que el primer que els dic és no són les pràctiques que pugueu fer ni a un cicle formatiu ni a una universitat. És una tipologia de contracte on vosaltres teniu el vostre sou. L'únic que, i d'això consisteix el programa, perquè és de pràctiques professionals, perquè no teniu més d'un any d'experiència, que bàsicament és el requisit per participar en aquest programa. És que no tinguis més d'un any d'experiència en el sector amb el que vols aplicar, també que compleixis els requisits, perquè al final és com un portal de feina, tu veus totes les ofertes que hi ha ofertes on et demanen una titulació, altres que no, i és important que en aquest cas no pots participar si ets d'Espanya a les ofertes que hi hagin d'Espanya. Has d'aplicar sí o sí a una que sigui fora. Requisit indispensable, pues, a la titulació que et puguin demanar o no. Després, el tema això de que no portis més d'un any en aquell sector d'experiència. I l'interessant, sobretot, és el que parlaven abans, no? La por de marxar i tot el que jo vaig a fer fora, els diners que jo aporti, m'ho hagi de gastar, no? Pues, l'interessant és que amb aquest programa de pràctiques professionals tu pots tenir la teva primera oportunitat i, a més, finançada. Què vol dir? Que hi ha pràctiques que normalment consisteixen en 2, 3 o 6 mesos, al màxim són 6 mesos, on, a més d'anar a fer la teva feina, se't cobreix el que és l'allotjament, normalment també es donen vals de menjar i vals de transport. Clar, ja és diferent, no, la cosa. Me'n vaig amb el recolzament d'un programa també del Fons Europeu, on jo tinc el meu habitatge cobert durant els 6 mesos, tinc vals de menjar, em donen un bono de transport... Clar, la cosa canvia, no? I també a vegades es fa difícil, acabem d'estudiar, no? Acabem el nostre universitari, el nostre cicle, i dius, ostres,
no tens estalvis.
No trobo, no? Que al final és el drama d'avui en dia. He estudiat molt, però no trobo feina, no? I al final, doncs, a vegades hi ha empreses a nivell internacional que estan fora d'aquí, que ens estan buscant.
Provem-ho fora.
Ah, exacte, provem-ho fora, tinguem aquesta primera experiència laboral i, a més, això, ostres, després tenir el currículum, que has marxat fora 6 mesos a una empresa que segurament està a nivell, treballant a nivell internacional, doncs això farà molt, no?, després a l'hora de buscar feina. Diràs, ostres, doncs mira, aquesta persona s'ha mogut, ha estat fora, ha estat treballant i potser amb una oferta de feina d'aquí que t'estan demanant 1 o 2 d'experiència, els hi pesa més aquests 6 mesos que tu has fet fora que no tinguis l'experiència o que tinguis 3 anys aquí. Clar, és diferent.
Hem començat amb aquestes primeres pràctiques professionals o cercant aquesta oportunitat de treballar a l'estranger. Parlem de pràctiques acadèmiques.
Sí, això és la gran diferència, no? Jo sempre els dic, aquí sí, quan parlem de pràctiques acadèmiques, el que hem de tindre en compte, que és el sentit Erasmus, no?, que tothom al final coneix Erasmus, a fer una part dels nostres estudis a fora, en aquest cas, sobretot, el que són la part de pràctiques. S'associa molt el que són les universitats, que això al final és el que tothom coneix, però també es fa els cicles formatius. Als cicles formatius també podem fer aquest Erasmus, aquestes pràctiques professionals a l'estranger, però aquí l'important, les universitats totes estan adherides, els centres, en aquest cas, de cicles formatius, no. A l'hora que vulguem fer un Erasmus dins un cicle formatiu, el que hem de tindre en compte inscriure'ns és que aquell institut estigui adherit al programa. Perquè
el
si
nostre,
no...
el d'aquí,
exacte,
on cursem el cicle.
Exacte. On tu vagis a cursar el cicle, aquell institut ha d'estar donat d'altre al programa perquè, si no, no podràs. És a dir, pot ser que... no sé, m'invento, estic fent esports i vull fer Erasmus. Vale. Té un company que està a un altre institut, ell pot fer Erasmus i jo no, però estem fent el mateix cicle. Per què? Perquè l'institut teu no està adherit i en aquest cas has de tindre en compte. Entenc que a vegades pues, a la zona no trobem o potser no ho trobem. També el que m'he trobat en casos és que fan... en aquest cas, primer i segon, es fan el que és la teoria i demanen fer després les pràctiques, s'inscriuen a un altre centre adherit a programa d'Erasmus per poder fer aquesta experiència a fora. I sobretot també el tema de fer aquestes pràctiques i estar inscrits aquí. Tenim l'experiència a fora, però també al final la nostra matrícula és aquí i això també ens permet tindre ajuts econòmics, perquè podem demanar la beca general, però també podem demanar la beca Erasmus. I al final, doncs, també tenim aquest suport, no?, a l'hora de marxar i que no... perquè al final és un cost, ens hem de mantindre allà, no és només estudiar, sinó és el viure i mantindre't allà.
Per fer-nos una idea, aquí a l'Alt Penedès hi ha molts centres que imparteixin cicles formatius que estiguin adherits al programa Erasmus de pràctiques?
Ara mateix, no em vull equivocar, però diria que Eugeni d'Ors i Milà i Fontanals. L'únic que sí...
Only,
sí. Sí que és veritat que l'Alt Penedès té algun programa, però no en quant a cicles, sinó que sí que amb temes d'idioma, d'alemany, sí que fan intercanvis d'idioma, no?, de cultural i de llengua, però no en quant a pràctiques. En quant a pràctiques que parlem de cicles que estiguin adherits, sí que tenim l'Eugeni, que sí que potser és el que està més actiu amb temes d'activitats comercials i amb temes d'administració. I en aquest cas el Milà i Fontanals, però diria més amb la vessant d'esports, perquè sí que és veritat que amb sanitat, encara que estigui adherit, no és un cicle que estigui contemplat l'Erasmus. Que això també, a vegades, no tots els cicles o famílies professionals estan adherides al programa Erasmus.
Una altra oportunitat, una altra opció, el programa Erasmus per a joves emprenedors. En què consisteix?
En aquest cas, aquests programes encara estan una miqueta començant, diguéssim. Antigament teníem diversos programes, el molt sonat de TLN MobileCat. Tot es va parar perquè estan havent canvis, ¿vale? Però tenim diversos programes ara actius, un que seria per joves emprenedors, en aquest cas que s'hagin fet autònoms, i donar aquesta oportunitat seria molt, molt semblant a Neurodissea, però en aquest cas per joves emprenedors. Vale? En aquest cas, per formar-te, en aquest cas, amb el sector amb el que tu estiguis bàsicament emprenent. Seria molt semblant a això. I després tindríem un altre, que era l'antic TLN, que ara s'ha convertit a ALMA, es diu ALMA. Bàsicament, la gestió és diferent. Abans es gestionava a través del SOC. Ara les pròpies entitats poden gestionar-ho. I el que consisteix és que joves que no estiguin ni estudiant ni treballant poden optar a aquest programa i marxar a aprendre un ofici a l'estranger durant 6 mesos amb tot cobert. A més, amb un suport social, amb un suport econòmic i també d'idioma, de llengua, perquè també es fa un curs d'idioma. L'únic que és això, aquest l'Alma està bàsicament arrencant ara mateix, perquè fins ara hem estat 2 anys amb tot parat, perquè l'últim TLN es va... Almenys l'últim jove que vam tindre nosaltres va ser ja fa 2 anys. Ja no vam aconseguir perquè amb els canvis es va tancar el programa. I, per exemple, ell va estar a Itàlia aprenent a fer pizzas. Bàsicament, va estar 6 mesos aprenent a ser pizzer, amb el suport aquest, doncs, això d'idioma, perquè et fan fer un curs d'idioma, en aquest cas va ser d'italià, perquè estava a Itàlia, i tot el suport que tens, i quan tornes, al final també el certificat, no?, conforme tu has fet aquesta formació. Però com a requisit, això... Sí que és veritat que abans, això ho haurem d'anar mirant amb els canvis que hi ha, però abans era que al mínim tinguessis l'ESO i això, que no estiguessis ni estudiant ni treballant en aquell moment.
El CIAJ, des de l'Assessoria de Mobilitat Internacional, Irene, estàs una mica al cas, no?, d'aquestes possibles ofertes de feina internacionals.
Sí, això ho vam arrencar fa poquet també, fa uns mesos, i on bàsicament vam veure que amb tanta demanda durant aquests anys era interessant també poder, igual que els CIAJ es fan, no?, una difusió d'ofertes de feina, poder-la fer també a l'estranger. I en aquest cas el que fem cada 15 dies és un recull d'ofertes de feines que pengem a les xarxes socials perquè tothom que estigui buscant feina a l'estranger doncs, també pugui allà veure una miqueta... ofertes que hi ha i lliurement puguin aplicar.
Si voleu marxar a treballar a l'estranger o fer pràctiques acadèmiques, universitàries, de cicles o provar l'experiència d'emprendre fora, són moltes coses les que ens ha dit la Irene, és complexa, no és fàcil, la trobareu al CIAJ. Com demanem cita per l'Assessoria de Mobilitat Internacional?
Bé, ens poden enviar un WhatsApp o bé un correu a ciaj.internacional@vilafranca.org i bé, els hi donarem cita, però bueno, ara també sí que és veritat que l'estiu no, la cosa està més tranquil·la, també si ve algú sense cita i no tenim a ningú, l'atendrem encantats. I si no, això, ens poden trobar ara mateix a l'estiu de dilluns a divendres, tots els matins de 10 a 2 i la tarda de dilluns de 4 a 7 de la tarda.
I, a més, la Irene fa doblet i passa pel Gama Extra de Ràdio Vilafranca cada 15 dies. Així que t'esperem d'aquí 2 setmanes. Gràcies, Irene.
Perfecte, gràcies.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.